TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 9 de gener, en què parlem del reforç amb més llits de la majoria dels hospitals de les Illes pel col·lapse en les urgències per mort de l'increment de casos de malalties respiratòries. Començarà amb Son Espases, amb 58 llits extres i assonllats en 14. També es reforçarà Can Misses, a Eivissa. I està previst que dilluns que ve s'activin una trentena de llits nous a l'Hospital Verge de la Salut a Palma. Uns reforços que arriben just quan comença a baixar lleugerament la incidència de grip. Rocío Amézaga és la subdirectora d'hospital del Servei de Salut.
Ahora, de hecho, la tasa de gripe ha empezado a disminuir, aunque ha aumentado en mayores de 60 años. Este dato es importante porque significa que la presión en las urgencias va a seguir creciendo ahora y en los próximos días. Por ese motivo se han habilitado más camas.
El sindicat SATSE pensa que aquesta actuació prevista en el pla de contingència arriba tard, assegurant que la situació d'enguany és pitjor que la d'altres events. Tots una els escoltam abans, però repassam altres titulars del dia. Avui és una jornada clau en què les comunitats autònomes coneixeran els detalls de la nova proposta del govern espanyol per remodelar el sistema de finançament autonòmic.
Aquest pla neix de l'acord de l'executiu amb Esquerra Republicana i, per tant, ja se'n coneixen algunes implicacions, en concret per Catalunya. Les va explicar ahir el líder del partit, Oriol Junqueras, assegura que el nou sistema respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, que qui més aporta a la caixa comuna més rebi i que suposarà per aquesta comunitat autònoma 4.700 milions més a l'any.
A les 8:30 en parlarem amb Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra i expert en finançament autonòmic. Tot el dia en què també és notícia el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca. El Consell preveu que pugui començar aquest estiu.
La institució també ha obert la porta a rebre residus de Menorca per incinerar-los, un punt però que de moment el Consell de Menorca descarta. Simón Gornés és el conseller de Medi Ambient.
Som conscients de que som una illa reserva de la biosfera, que el tractament de residus ha de ser el més excel·lent possible, i la nostra opció és anar a intentar-ho des d'aquí, primer, i veure si la tecnologia i la ciència ens dona aquestes eines per poder enterrar el mínim possible.
I un home de 49 anys ha mort a Mallorca per una possible inhalació de gas a casa seva, Petra.
Va passar ahir dijous un amic de la víctima avisar de la mort de l'home i quan la Guàrdia Civil i el personal sanitari arribaren a la casa detectaren una forta olor de gas. També trobaren morts els seus dos cans.
I l'Audiència Provincial reobri el procés que investiga el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per la contractació a l'illa de la campanya turística La Vida Aislados l'any 2020 durant la pandèmia.
Ha estimat els recursos presentats pel PSOE i l'exinterventor de la institució. Els socialistes demanen la dimissió de Marí, mentre que pel Consell l'Audiència avala el procediment d'emergència que va utilitzar en la tramitació i adjudicació per 250.000 euros d'aquest vídeo promocional.
I de l'exterior, els 5 presos alliberats ahir per Veneçuela ja volen cap a Espanya. Està previst que arribin avui migdia.
Formen part d'un grup de captius de diferents nacionalitats que han excarcerat les autoritats del país caribeny, entre els quals destaca l'excandidat a la presidència Enrique Márquez, detingut dies després de la investidura del president Nicolás Maduro ara fa un any.
I en els esports, el Mallorca visitarà Vallecas diumenge amb dues baixes importants. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Raillo i Morlanes per lesió quedaran a casa i es preveu una baixa de 3 setmanes d'ambdós jugadors. D'altra banda, en vòlei a les 9:30 del matí comença la Copa Príncep per al Mallorca Vòlei Palma, que s'enfrontarà al Textil Santanderina. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui de matí cap a Còrdoba.
I tancant la portada amb el temps, avui el vent serà el protagonista. De fet, hi ha avisos grocs activats a les Pitiuses i també bona part de Mallorca i a l'hora baixa a Menorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui el vent serà el que marqui la jornada. El vent bufarà de ponent i ho farà de moderat a fort i, en conseqüència, tindrem unes condicions marítimes bastant complicades a l'oest de cada una de les illes. En aquests indrets predominarà la maregassa. D'altra banda, quant al cel, tindrem un dia molt clar amb molt de sol arreu del territori amb qualque petita pinzellada de nígol, sobretot a punts de la Serra de Tramuntana. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir. Tornarem a tenir uns valors bastant suaus, esperant que la màxima d'avui giri aproximadament entre els 16 i els 19 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 13 graus a Santa Eulària i 14 a Sant Francesc. A Mallorca, 10 graus a Costitx, 11 a Artà i 13 a Set Salines. I a Menorca, 11 graus a Ferreries i 12 a Alaior.
I són ara les 8 i 5 minuts amb Joan Jiménez al control tècnic i amb Ansel López, Caterina Bany i Cristina Boussà. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Salut reforçarà aquesta setmana amb una setantena de llits als hospitals de Son Espases i de Son Llats a Mallorca pel col·lapse en les urgències per l'increment de casos de grip i d'altres patologies respiratòries pròpies de l'hivern. El gruix serà Son Espases amb 58 llits extres. A Son Llats se'n posaran 14 més i està previst que dilluns que ve n'activin més llits a l'Hospital Verge de la Salut. També reforçarà Can Misses a Eivissa. El sindicat SATSE, però, considera que aquesta actuació prevista en el pla de contingència arriba tard.
Segons Salut, el reforç ja s'han començat a posar en marxa. A l'Hospital de Son Espases s'han habilitat durant les darreres hores 24 llits. També s'incorporaran 50 professionals, entre infermeres, auxiliars i zeladors, entre d'altres. Pel que fa als serveis, se suspendrà l'activitat quirúrgica que no sigui oncològica o urgent per disposar de més places i reduir el temps d'espera dels pacients d'urgències. Rocío Amézaga és la subdirectora d'Hospitals del Servei de Salut.
Se están cumpliendo las expectativas. Ahora, de hecho, la tasa de gripe ha empezado a disminuir, aunque ha aumentado en mayores de 60 años. Este dato es importante porque significa que la presión en las urgencias va a seguir creciendo ahora y en los próximos días. Por ese motivo, se han habilitado más camas.
A Son Llatge també s'han contractat 22 professionals i de la mateixa manera es reforcen plantilles i torns a Can Misses a Eivissa amb la contractació de 20 professionals. El Mateu Orfila de Mahó de moment queda igual.
El sindicat d'infermeres SATSE considera però insuficient aquest reforç. La delegada de les Balears, Erlina Vijande, diu que la sobreocupació era previsible i que no s'ha fet res per reforçar l'atenció dels pacients.
Creemos que el plan de contingencia se ha actuado, se ha tenido en cuenta, o sea, se ha llevado a cabo tarde, que hay situaciones que ya se preveían que iban a suceder y que tenían que ponerse en marcha con mucha más antelación.
Fijande, de fet, asegura que la situación es pitjor que la de l'any passat.
Es una situación que se viene repitiendo cada año, que viene derivada por la falta de camas y por la falta de profesionales, pero sí que es verdad que la situación actual que tenemos ahora es una de las más críticas que hemos tenido en los últimos años.
Sí, com sigui, aquests reforços arriben mentre la incidència de grip baixa lleugerament. Durant aquesta primera setmana de l'any, la taxa és de 70 casos per cada 100.000 habitants, 11 menys que en la darrera setmana del 2025.
Un descens que no es deu a la minva de circulació del virus, sinó al fet que manco persones han anat a l'hospital durant les festes. Tot i això, a l'Hospital de Son Espases, a hora baixa, 71 pacients esperaven llit. A IB3 Ràdio han parlat amb alguns dels seus familiars.
Mi madre se ahoga, creen que tiene neumonía, le han derivado del ambulatorio aquí, que le han tomado la tensión y le han mirado el corazón y la han mandado afuera a esperar hace una media hora. Veo demasiada gente y a medida que pasa la tarde de cada vez más gente, ¿sabes?
Es una lástima que tengan que estar en un sitio así, esperando a gente enferma, que podían estar, no sé, en otra sala, supongo, a lo mejor no tan aquí.
Pero vamos, ya vamos asustados porque hay saturación, o sea que va para rato.
Mentrestant, els sindicats de metges apugen el to de les protestes que mantenen amb el Ministeri de Sanitat per rebutjar un nou estatut marc i anuncien noves mobilitzacions. Les principals plataformes de metges i de facultatius de l'Estat han volgut oferir una imatge d'unitat amb un objectiu comú, rebutjar la proposta del Ministeri de Mònica García i aconseguir un estatut propi per al seu sector.
Els principals sindicats han fet pinya per intensificar plegats les mesures de pressió. De moment no les concreten, però ja anuncien que hi haurà accions coordinades de caràcter indefinit i no descarten reprendre la vaga que ja varen fer durant 3 jornades el mes de desembre. Volen que el Ministeri reconsideri la seva postura d'impulsar un nou estatut que afecti tots els treballadors sanitaris i que aposti per establir-ne un de propi per als metges i facultatius per les particularitats de la seva feina. Miguel Lázaro és el president de Cimeval.
Queremos un reconocimiento, no vuelvo a decirlo porque desayunemos con Dios y bajemos a la tierra, sino que tiene que ver con nuestro liderazgo, con nuestro compromiso, con nuestra cualificación, con nuestro nivel de responsabilidad.
Els sindicats de metges de l'Estat critiquen que l'actual text que proposa el Ministeri empitjora notablement les seves condicions, critiquen que no recull cap millora en la classificació i les jornades, que manté un sistema d'incompatibilitats que els discrimina respecte d'altres professionals i que imposa la mobilitat forçosa per raons de servei. L'únic avançament que reconeixen és que preveu la jubilació parcial, tot i que no inclou altres aspectes com la jubilació avançada o la declaració de la medicina com a professió de risc per tot allò que implica.
El Consell de Mallorca preveu que aquest estiu l'illa pugui començar a rebre residus d'Eivissa. Així ho va confirmar ahir el vicepresident de la institució i conseller de Medi Ambient. Pedro Bestar també va obrir la porta a la importació de residus de Menorca. Afirma que a la planta de Tirme hi ha prou capacitat i que estan a l'espera de l'expedient que el govern ha demanat a una consultora. Tot i això, Menorca descarta de moment enviar residus a Mallorca per incinerar-los.
Pel que fa al trasllat de residus d'Eivissa, encara no té el pla pilot fet, però el Consell preveu que es podria posar en funcionament abans de l'estiu, un anunci pel qual l'oposició ha tornat a mostrar preocupació aquest dijous en el ple ordinari. El vicepresident i conseller de Medi Ambient, Pedro Bestart, assegura que no han rebut cap petició ni del Consell de Menorca ni del govern. Així mateix, també ha criticat l'oposició per la manca, diu, de solidaritat amb les altres illes.
Han d'estudiar la manera i de quina... Ja dic, la planta té... dona perquè venguin, sempre que el Consell de... nosaltres ens demani la petició i puguem estudiar la manera.
PSIP i Més per Mallorca critiquen la mesura del trasllat de residus tant d'Eivissa com de Menorca. Els socialistes acusen el PP i Vox de fer una mala gestió a Eivissa que, diuen, afectarà els mallorquins. Diuen que el trasllat de FEMS de les altres illes a Mallorca va en contra de la iniciativa europea i del sentit comú. Els ecosobiranistes parlen d'un mal precedent. Són Jaume Mateu, del PSIP, i Catalina Inés Perelló, de Més.
Clar, aquesta mala gestió de residus que fa el Partit Popular i Vox a Eivissa, que ja fa 6 anys i pico que governen, ara mos diu que mos haguem de menjar mallorquins aquest problema. Per tant, jo li demano, senyor Bestart, vol-te-li parir que això és bo per mallorquins i les mallorquines.
Qui posarà el límit? El seu pla és que Mallorca sumeixi de manera estructural els residus d'altres territoris. No sabem o no volen gestionar. La llei parla de proximitat i d'autosuficiència. Vostès fan just el contrari, traslladar el problema carregant-lo sobre Mallorca.
Segons l'informe demanat pel govern, Menorca genera unes 37.000 tones de residus de rebuig a l'any, que actualment es dipositen a l'abocador d'Esmilà. El trasllat a Mallorca requeriria entre un i quatre trajectes marítims setmanals.
Com dèiem, Menorca descarta, però de moment enviar els FEMS a Mallorca perquè s'incinerin. El Consell estudia alternatives tecnològiques a l'incineració per adaptar-se a la nova normativa europea que impedirà continuar enterrant els residus que es generen al territori. Els abocadors de l'illa encara tenen una vida útil d'entre 10 i 12 anys, una situació molt diferent de la d'Eivissa, fet que els dona marge, assegura el Consell per definir amb més calma el futur model de gestió de residus. Simón Gornàs és el conseller de Medi Ambient de Menorca.
Som conscients que som una illa reserva de la biosfera, que el tractament de residus ha de ser el més excel·lent possible, i la nostra opció és anar a intentar-ho des d'aquí, primer, i veure si la tecnologia i la ciència ens dona aquestes eines per poder enterrar el mínim possible.
I a banda dels residus, el pla del Consell de Mallorca també es va aprovar i fer un estudi de viabilitat per soterrar la via de cintura de Palma, una proposta del grup socialista.
A excepció de Vox, tots els grups hi han votat a favor, mentre que el PP només ha discrepat en un dels punts de la moció. El pla dels socialistes seria convertir la via de cintura en un gran anell verd que connectés els barris que ara mateix estan xapats per l'autovia. El trànsit, com dèiem, aniria per davall terra.
I un home de 49 anys ha mort aquest dijous per una possible inhalació de gas a casa seva en un habitatge ubicat a Petra, Mallorca. També han mort els seus dos cans.
Un amic de la víctima ha avisat de la mort de l'home i quan la Guàrdia Civil i el personal sanitari han arribat a la casa han detectat una forta olor de gas. Han traslladat el cadàver a l'Institut Anatòmic Forense per practicar-li l'autòpsia i a principi i la principal hipòtesi en aquest moment apunta a una intoxicació.
I la secció primera de l'Audiència Provincial reobri el procés per la contractació a Eivissa de la campanya turística La Vida Aislados l'any 2020 durant la pandèmia. Ha estimat els recursos presentats pel Partit Socialista per l'exinterventora del Consell d'Ànima Manau.
Segons el Consell, l'Audiència avala el procediment d'emergència emprat en la tramitació i adjudicació per 250.000 euros d'aquest vídeo promocional. Mariano Joan és vicepresident del Consell d'Eivissa.
se inventaron un supuesto caso de corrupción, un supuesto escándalo, utilizando una oficina administrativa que creó el govern balear de Francina Armengol para atacar a Vicent Marí.
El PSOE reconeix que la contractació d'emergència era correcta, però que es va tramitar amb moltes irregularitats, desentenent-se dels informes contraris d'intervenció i assetjant laboralment una funcionària. Assenyala que les dues interlocutòries, conegudes aquest dijous, ordenen un nou judici oral amb Vicent Marí com a acusat i per això en demanen la dimissió. Elena López és la portaveu socialista al Consell.
La màxima institució d'Eivissa no pot estar presidida per una persona que haurà de seure en el banc dels acusats en un judici per presumptes delictes de corrupció i coaccions a la interventora. L'Audiència Provincial no ha trobat cap muntatge. El que ha trobat són indicis suficients de delicte.
El Partit Popular ha replicat que no accepta lliçons de legalitat ni de moralitat del PSOE.
I pel que fa al cas Coldo, Víctor de Aldama reconeix els delictes per aconseguir una reducció de la pena. S'ha considerat culpable dels delictes d'organització criminal, de suborn i d'aprofitament d'informació privilegiada. La Fiscalia demana per a ell 7 anys de presó.
En el seu escrit de defensa, Aldama admet pagaments i col·laboració amb l'exministre José Luis Ábalos i Coldo García. Reconeix que el seu paper en la trama era obtenir beneficis econòmics il·lícits mitjançant el cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions públiques i gestions davant diferents administracions. El presumpte comissionista sol·licita a la Fiscalia que rebaixi la seva petició de pena per col·laboració proactiva amb la justícia. Recordem que fa 2 dies Ábalos va sol·licitar que declarin en el judici la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i els ministres Fernando Grande Marlaska i Ángel Víctor Torres.
Per cert, que el PP torna a citar Ábalos al Senat després del no del Suprem i proposa interrogar-lo dia 28 de gener. I el govern considera que autoritzar 10.000 llicències de BTC a les Balears és una barbaritat i anuncia que farà feina per tramitar-les una per una amb seguretat jurídica. És la valoració que ha fet la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, després que dimecres el sector del taxi demanés a l'executiu que rebutjés aquesta allau de llicències que estan suspeses des de l'any 2023, però que ara s'han reactivat per decisió judicial.
Així són sol·licitud per posar en circulació vehicular de transport en conductor, similar al que ja ofereixen els taxis, però que majoritàriament s'oferien a plataformes com Uber i Cabify, com ja passa a altres ciutats espanyoles. La normativa en dedica és estatal, però les Balears volen poder ser una excepció, donada la limitació del territori insular i reduir també l'allau de sol·licituds a un nombre que sigui sostenible. De moment, per intentar frenar l'allau mentre es negociava aquest tèntol, el Parlament va aprovar per unanimitat el 2024 una llei que ha permès frenar les sol·licituds fins que no hagi un reglament que les reguli. Ara aquest reglament ja està pràcticament enllestit i el govern mirarà una per una les peticions i les resoldrà.
Jo no puc dir que tramitarem les 10.000 i direm a les 10.000 el mateix, perquè això jurídicament parlant seria una... no seria correcte i a més seria impugnable. Llavors, una a una anirem revisant cadascuna de les autoritzacions i conforme a cadascuna d'elles anirem dient si sí o si no. Però és evident, com he dit abans, i crec que se m'entén que 10.000 autoritzacions són una barbaritat.
I atenció, perquè la DGT i la Guàrdia Civil no multaran els conductors que no duguin la balisa B16 en els seus vehicles, una mesura que és obligatòria des de dia 1 de gener. Amb tot, el Ministeri de l'Interior no ha concretat quant de temps es donarà per tenir el nou sistema de senyalització, si seran dies, setmanes o mesos. Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior.
Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas.
Tot això quan aquest dijous hem sabut que 31 persones varen morir a les carreteres de les Balears l'any passat, són 11 manco que les 42 de tot el 2024. I avui s'han de conèixer els detalls de la nova proposta del govern espanyol per remodelar el sistema de finançament autonòmic. Aquest pla neix de l'acord de l'executiu amb Esquerra Republicana i, per tant, ja se'n coneixen algunes implicacions per Catalunya, les va explicar el líder del partit Oriol Junqueras. A les 10 del matí, la ministra d'Hisenda n'ha de detallar la lletra petita i, per tant, què suposarà per a la resta de territoris.
Segons Oriol Junqueras, el nou sistema permetrà a Catalunya ingressar 4.700 milions més a l'any i un altre dels detalls que ha especificat és que respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, que qui més aporta a la caixa comuna, més rebé.
El conjunto del arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado. Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir.
I aquesta ordinalitat l'ha reclamat també el govern de les Balears en moltes ocasions. L'executiu de Marga Proens, en canvi, s'ha mostrat moltes vegades descontent que es pacti un acord amb Catalunya i que després es presenti a la resta d'autonomies. Per tant, caldrà veure com reacciona la proposta que s'ha de concretar avui. De moment, Junqueras assegura que l'acord és bo no només per a Catalunya, sinó per a tothom.
Hay un acuerdo entre Esquerra Republicana y el gobierno español. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana. Y sobre todo quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo.
En un comunicat, el govern espanyol parla de garantir més recursos per a totes les comunitats autònomes i de reforçar l'estat del benestar.
D'aquesta manera, l'executiu intentarà aconseguir el suport de les comunitats, la majoria governades pel Partit Popular, però aquest partit es mostra escèptic sobre com el sistema podrà contentar a tothom per igual. El vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars acusa Sánchez d'enterrar la igualtat dels espanyols.
És la foto, com ho llamaríem, de la desesperació d'un president negociando la poca vida política que le queda, por decirlo así. ¿Qué pinta Junqueras en la Moncloa? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta un dirigente inhabilitado en la Moncloa? Sánchez, si quiere hablar de financiación autonómica, tiene que hacerlo por los cauces establecidos.
I de moment Junts s'hi oposa. El portaveu Josep Rius considera que no hi ha el canvi de model que esperaven.
Potser hi ha una mica més de cafè, però continua sent un cafè per a tothom. Ho ha dit la Moncloa, tots els territoris de l'Estat rebran més diners. Madrid continuarà tenint la clau de la caixa. Fiar-ho tot a una xifra, fiar-ho sense tenir la clau de la caixa, és un error, perquè ja sabem que mai es compleix. Les llúvies de millones promeses mai acaben arribant a Catalunya.
I aquesta oposició de Junts pot complicar que la proposta tiri endavant, ja que s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats i en aquests moments l'executiu no té la majoria necessària. També avui vos explicam l'acord històric entre l'Església i l'Estat per reparar les víctimes que han patit pederàstia per part de religiosos o capellans. L'Església serà la responsable de pagar les indemnitzacions econòmiques que tindran una exempció fiscal. L'entesa arriba després d'una complexa negociació en la qual hi ha participat el Vaticà.
De fet, el govern espanyol reconeix que l'acord arriba tard per algunes víctimes, però assegura que és una passa important, ja que fins ara els afectats, quan la via judicial no era possible, no tenien possibilitat de fer cap clar de reclamació aquí a les Illes. La Fundació Rana de Prevenció del Maltractament i l'Abús Sexual Infantil i Adolescent celebra l'acord. En una entrevista a l'informatiu Vespre, la psicòloga Camila Canales creu que arriba tard.
En términos institucionales, de manera genérica, ¿no? sí que podríamos hablar que todavía nos queda un poco como sociedad poder poner mucho más el foco, ¿no?, en el abuso sexual infantil y adolescente, para romper un poco más ese silencio, ¿no?, que todavía se considera, ¿no?, o que está, digamos, como ensombrecido por ese tabú, para dar una respuesta adecuada, ¿no?, a nivel institucional.
I el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha explicat que el seu departament crearà una unitat per donar resposta a les sol·licituds que presentin les víctimes.
Todas las indemnizaciones, todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia Católica. El Estado no abonará ni un céntimo. Todas las abonará la Iglesia Católica.
I el president de la Confederació Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que l'Església ja ha pagat 2 milions d'euros en indemnitzacions a les víctimes d'abusos. Assegura que la institució religiosa ha des més d'un centenar.
han llegado personas que habían sufrido abusos en otros ámbitos, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la educación estatal, en el ámbito de algunos centros de protección de menores. Queremos que esta experiencia pueda servir a víctimas de otros ámbitos, que se haya concretado el paso de exención fiscal.
L'any 2023, per primera vegada, una institució com el Defensor del Poble va aconseguir posar xifres al nombre de víctimes de pederàstia a l'Església. Feia una estimació de 445.000 persones que han patit abusos en l'àmbit religiós. Hem de dir que aquí, a les Illes, el Defensor del Poble va aconseguir localitzar-ne 16 casos.
Informatiu Matí. Esports.
I encetat amb els esports, parlant del Reial Mallorca, que afronta el partit de diumenge a Vallecas sense Raillo ni Morlán. És Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El tècnic mallorquinista Iago Barrasate s'haurà de reinventar a la defensa per mort de l'esquins que pateix Antonio Raillo a la clavícula. Una lesió que es va produir a l'entrenament i que el deixarà apartat dels terrenys de joc aproximadament 3 setmanes. El capità se suma així a la baixa també de Manu Morlán, és de la mateixa durada, amb problemes als adductors de la cama esquerra. Precisament de la lesió de Raillo, del central, ha parlat l'ex central del Mallorca, Ivan Ramis.
Sí que és vera que és una baixa molt important, perquè en Raillo pues, te dona autoritat, te dona serietat, sobretot defensivament te dona molt, i després a Balon Turat crec que totes les jugades se fan arran d'ell. Baixa molt important, però sí que és vera que en el futbol pues, has d'estar un poc preparat per aquestes baixes, i els que estaven esperant pues, a la banqueta pues, ara tenen l'oportunitat de demostrar el que poden donar i que l'entrenador pot confiar en ells.
Per tant, amb l'absència del capità i líder de la defensa, Antonio Raillo, arribarà el moment de l'albanès Maras Kumbula i fins i tot de David López. Amb dos centrals no han gaudit de gaire minuts aquesta temporada i aquest diumenge podrien tenir la seva oportunitat d'inici, ja que Iago Barrasate haurà de decidir si jugarà amb dos o tres centrals. Qui serà segur al mig del camp és Samu Costa. El portuguès ha parlat del partit de diumenge a Vallecas.
Sí, és un campo difícil, però ja estem acostumbrats, no nos tiene que influenciar o lo que sea en nuestro partido. O sea, cuando estás en campo, normalmente dejas de escuchar lo que pasa afuera y solo estás enfocado en lo tuyo. Y esta semana estamos trabajando fuerte, estamos entrenando bien y más específico para hacer un buen partido ahí.
Aquesta 19a jornada començarà avui a les 9 del vespre amb el partit entre Getafe i Real Societat, i recordem que el Rayo Vallecano-Mallorca es disputarà diumenge a les 2 del migdia, però des de les 12 podreu seguir ja la prèvia aquí a IB3 Ràdio, el programa Esports 3 en Joc, juntament amb el que passi amb els partits dels nostres equips balears a Primera i Segona Federació. No té descans, és el Palma Futsal. Demà visitarà la pista del Córdoba en un nou partit de Lliga. El conjunt mallorquí és quart a la classificació i amb els 3 punts a la butxaca de la darrera jornada contra el Manzanares, el jugador del Palma, Mario Rivillos, en vol aconseguir 3 més contra el Córdoba.
Sí, bueno, el objetivo era ese, ¿no? Sabíamos que después de la Supercopa había 2 partidos importantes y bueno, el sábado tenemos ya el último partido antes del parón y queremos... lógicamente conseguir los 3 puntos para mantenernos ahí arriba y ya bueno, ya en el parón la gente recargue, descanse, desconecte y vuelva con las pilas cargadas.
Precisament qui no descansarà és Mario Rivillos, perquè està convocat per la selecció espanyola per disputar l'Europeu, una competició que començarà el 21 de gener. I anem amb el bàsquet. A la primera FEB, el Palmer s'enfrontarà demà al Cantàbria, on s'ha classificat el pavelló Vicente Trueba. El conjunt mallorquí continua coer a la classificació amb només 2 victòries i Juan Ignacio Díez de Acharán continuarà finalment com a tècnic de l'equip per aconseguir l'objectiu de la permanència. Juan i Díez s'ha mostrat molt agraït per aquesta oportunitat.
Por supuesto, tengo ilusión. Cuando me lo han dicho así a bote pronto, me he ilusionado mucho. Creo que es una oportunidad enorme para mí y creo que soy un privilegiado también, ¿no? Y estoy muy agradecido, aunque sabemos, ¿no?, la circunstancia en la que estamos, pero yo lo tomo con mucha ambición.
Pel que fa al Fibui Palma i l'Èstia Menorca, amb 2 equips jugaran diumenge a les 6 de l'hora baixa contra l'Estudiantes i el Tizona Burgos, respectivament. I a la Lliga Challenge, les líders, l'Azul Marino, rebran demà a les 7 del capvespre al Castelló. El conjunt dirigit per Alberto Antuña vol continuar amb pla de victòries a la Lliga i la de demà podria ser la número 15. I anem acabant amb vòlei. Avui a les 9:30 del matí, de quina hora? Debuta el Mallorca Vòlei Palma a la Copa Príncep, amb el primer títol de l'any en joc. Els líders de la Superliga 2 s'enfronten al Textil Santanderina a la localitat madrilenya de Pinto. El seu entrenador, Lucas Marinov, vol aconseguir aquesta copa.
Vamos a ir partido a partido. El objetivo es llegar al máximo, el objetivo es ganar la copa, pero no nos vamos a agobiar por eso. Vamos a ir en la fase de grupos, primero partido a partido, a ver si empezamos a jugar bien, que es el objetivo. Si jugamos bien, ganaremos. Entonces, partido a partido, concentrados en nuestro juego y ya está.
En vòlei, tancam avui la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30, moment per repassar les claus d'aquest divendres. Salut reforça a partir d'aquesta setmana amb més llits la majoria dels hospitals de les Illes pel col·lapse en les urgències per mort de l'increment de casos de malalties respiratòries. Començarà amb Son Espases, amb 58 llits extras i Son Llàtzer en 14.
També es reforçarà Can Misses a Eivissa i està previst que dilluns que ve s'activin una trentena de llits nous a l'Hospital Verge de la Salut a Palma. Uns reforços que arriben just quan comença a baixar lleugerament la incidència de grip. El sindicat SATSE pensa que aquesta actuació prevista en el pla de contingència arriba tard.
La d'avui és una jornada clau en què les comunitats autònomes coneixeran els detalls de la nova proposta del govern espanyol per remodelar el sistema de finançament autonòmic.
Aquest pla neix de l'acord de l'executiu amb Esquerra Republicana i, per tant, ja se'n coneixen algunes implicacions que va explicar ahir el líder del partit, Oriol Junqueras. Assegura que el nou sistema respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, que qui més aporta a la caixa comuna més rebi i suposarà que Catalunya rebi 4.700 milions més a l'any.
I a partir de les 8:45 serà el torn de les desconnexions insulars de l'informatiu matí. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, haurà d'anar a judici per l'adjudicació de la Vida Isla 2. Gemma Guasc, bon dia.
Bon dia. La secció primera de l'Audiència Provincial avala la tramitació d'emergència d'aquesta campanya turística durant la pandèmia, però reobre el procés per seguir investigant sobre la causa judicial contra el president respecte de la contractació a l'empresa i la denúncia per assetjament de la interventora del Consell.
I Menorca explora alternatives tecnològiques a la incineració de residus per complir amb la nova normativa europea que li impedirà continuar enterrant els fems que generen a l'illa. Blai Barber, bon dia.
Bon dia. Per tant, el Consell de Menorca descarta de moment enviar residus a Mallorca perquè s'incinerin, tal com està previst que ho faci a Eivissa, tot després de que Mallorca obrís la porta a rebre residus de Menorca en cas de necessitat. Defensen des del Consell que els abocadors de l'illa encara tenen vida útil d'entre 10 i 12 anys.
I a Mallorca el Consell ha comprat un nou espai per al Centre d'Informació de la Dona. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Millors instal·lacions que permetran reforçar la qualitat del servei per 1.025.000 euros. Situar el polígon de Son Fuster en el centre ajudarà a garantir la seguretat de les usuàries. L'espai compta a més de 540 metres quadrats.
Són ara les 8:32. Anem amb l'entrevista parlant del que serà un dels temes del dia, la nova proposta del sistema de finançament que ha de presentar la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. En aquesta compareixença que, com dèiem, comença d'aquí a una hora i mitja. A les 10 del matí ja coneixem alguns detalls de l'acord d'Esquerra Republicana amb el govern espanyol. Segons el Partit Català, el nou sistema permetrà a aquesta comunitat ingressar 4.700 milions més a l'any. També s'ha dit que es respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, que qui més aporta a la caixa comuna, més rebi. Per parlar-ne, ja tenim a l'altra banda del telèfon a Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra i expert en finançament autonòmic. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com interpretau allò que de moment s'ha donat a conèixer sobre aquest acord?
A veure, que no hi ha ni un trencament del model anterior, es continuarà d'alguna manera ponderant la població i compartint impostos, per tant, el que inicialment havia donat la imatge que es trencaria el model de les necessitats fiscals, que l'Estat estima necessitats fiscals i a canvi dona transferències perquè les comunitats hi puguin fer front, això continuarà. Per tant, no, me sembla pel que ha sortit, no hi haurà ni un concert econòmic ni un pacte fiscal singular només per Catalunya. El que serà singular és que amb els paràmetres i amb els canvis que s'introdueixen en el model anterior, algunes comunitats els anirà millor que altres. I llavors això és el joc que donarà, per exemple, l'increment de la participació a l'IRPF o a l'entrada del que s'anomena l'IVA fase minorista, que seria un element més de la cistella d'impostos participats.
I en concret per les Balears, amb allò que de moment se sap, pot ser bo per a les illes?
Sí, sí, sí. Pot ser bo perquè tot el que minoristes nosaltres en tenim relativament més que la mitja de l'Estat, i el que és la renta, afortunadament encara, a nivell global, sempre estem parlant, tenim un nivell de capacitat fiscal superior a la mitjana. Per tant, les dues coses beneficiaran. I efectes polítics, no es trenca res que pugui, d'alguna manera, malmetre els principis que se'n deien que eren sagrats, sobretot pel Partit Popular, de que el sistema fos general per totes les comunitats autònomes.
Uh-huh. S'ha dit que es respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, que qui més aporti més rep. És possible un sistema d'aquest tipus? És compatible amb un sistema de redistribució de riquesa basat en la solidaritat entre ciutadans?
Sí, és un grau més en la interpretació aquesta que li donem a la redistribució. Vull dir, fins ara era, sigui quina fos la teva contribució a les finances comunes, tu rebies, si fa no fa, entorn d'una transferència per càpita igual entre comunitats autònomes, alguns un poc més que altres, però, òbviament, no, els que tenien més contribució no rebien més. Era aquesta idea de paguis el que paguis amb l'Estat, amb els teus impostos, rebràs, si fa no fa, el mateix, o en algun cas, menys. Que no és el cas de Balears, que estàvem, en aquest moment ja estàvem a la mitjana de recursos per càpita de l'Estat. Altres comunitats ho tenien pitjor, bàsicament Andalusia, Múrcia, València, i a Catalunya, segons com es comptés. Si es comptava en termes reals de capacitat adquisitiva d'un euro, o si era simplement en termes nominals. Ara, amb aquesta situació nova, hi ha una proporció, no és que te donin exactament igual, sinó que te donen en proporció en el que havies aportat. Llavors, aquesta proporció, que és el que és principi d'ordinalitat, està per veure com el dissenyen, perquè jo sempre dic, si tu ets el nombre 3 de comunitat autònoma amb aportacions, que te mantenguin ara en transferència en el nombre 3 no serà igual si ets el nombre 3 perquè quedes un euro per davall del nombre 2 que si quedes un euro per damunt del nombre 4. Es respectaria l'ordinalitat, però en arranca que entre et segon i es quatre hi ha molt de recursos. Uh-huh. Jo crec que això de l'ordinalitat no quedarà ben lligat, perquè, entre altres coses, és mal de fer lligar-ho correctament, perquè quan el sistema general, l'ordinalitat és dinàmica, vull dir, tu dones més a un, però també dones més a un altre, i llavors es pot reclassificar i pot haver un re-ranking que tu passes de cinquè en el tercer, però hi ha un altre que passa en el segon i llavors tu quedes en el quart. Vull dir que això és molt complicat de fer. Si ets singular només per una comunitat autònoma és molt més senzill. Si és per tots, jo, bueno, es tracta de veure en la lletra petita com se'n surten.
Bé, sí, com sigui, hem d'esperar en aquesta compareixença de premsa d'avui de Maria Jesús Montero, la ministra d'Hisenda, a partir de les 10, per veure quina és la proposta concreta del govern central d'aquest sistema de finançament. Guillem López Casas Noves, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, també expert en finançament autonòmic. Gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts.
Gràcies i que tingueu un bon dia.
Són ara les 8:38. Continuen repassant altres qüestions destacades de l'actualitat exterior.
A
Els 5 presos alliberats ahir per Veneçuela ja volen cap a Espanya. Està previst que arribin al voltant d'avui migdia. Formen part del grup de captius de diferents nacionalitats que han excarcerat les autoritats del país caribeny, i entre les quals destaca l'excandidat a la presidència Enrique Márquez, detingut dies després de la investidura del president Nicolás Maduro ara fa un any.
El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, qui ha agraït a José Luis Rodríguez Zapatero i a Lula da Silva la feina feta durant una dècada per la convivència, ha anunciat el procés d'alliberament de persones empresonades majoritàriament per motius polítics. Ha defensat que aquest és un gest de recerca de la pau.
El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras.
Entre ells, com dèiem, hi ha 5 persones de nacionalitat espanyola. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha celebrat. Són declaracions a Ràdio Nacional.
También, desde luego, recibo esta decisión como un paso positivo de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en esta nueva etapa en la que está inmersa Venezuela.
També l'opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, ha aplaudit que alguns dels presos polítics hagin sortit en llibertat.
La verdad que fue perseguida y silenciada durante años. Logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente.
I precisament fa unes hores el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que dijous que ve es reunirà amb la líder opositora. Ho ha afirmat en una entrevista a la cadena estatunidenca Fox News, durant la qual també ha dit això.
And we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very
ha anunciat que atacarà els càrtels en terra que dirigeixen, ha dit Mèxic, això després d'haver afirmat que els Estats Units han eliminat el 97% de la droga que arriba per mar.
Tot quan la intervenció dels Estats Units a Veneçuela continua i, segons diu Trump, podria durar anys. Mentrestant, a l'interior del país fan homenatges al centenar de persones mortes el cap de setmana passat durant l'atac a Caracas, en el qual es va capturar Maduro i la seva dona, Cília Flores.
I en un d'aquests actes homenatge, la presidenta encarregada Delcy Rodríguez ha anunciat que es crearà una comissió de víctimes i es construirà un monument en el seu honor.
Nuestros hombres y mujeres que cayeron en combate son héroes y heroínas de la patria de Simón Bolívar, y que los hermanos de Cuba, hijos de Martí, hijos de Fidel, también son héroes y heroínas de esta patria, porque como un solo pueblo combatieron en la defensa frente a la agresión il·legal, il·legítima.
I avui també expectació mediàtica per la declaració del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, davant la jutgessa de la Dana.
El líder dels populars està citat en qualitat de testimoni i ho farà des del seu despatx en el Congrés de forma telemàtica, tal com va sol·licitar. S'espera que durant la declaració davant la jutgessa de Catarroja, que és la que instrueix la causa penal per la gestió de la Dana, es posi el focus en els missatges que Feijóo va intercanviar el dia del desastre, dia 29 d'octubre de 2024, amb l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Recordem que el líder del PP va assegurar que estava informat de la catàstrofe en temps real.
I els Mossos d'Esquadra cerquen un home de 24 anys com a presumpte autor d'una agressió violenta a dues dones, mare i filla, en un pis de Calella, a Catalunya.
Les víctimes han estat traslladades d'urgència a centres hospitalaris, on la jove d'uns 25 anys es troba en mort cerebral i la seva mare està en estat crític, amb pronòstic reservat. Les càmeres de seguretat del complex residencial l'han registrat entrant i fugint del pis després que els veïnats n'alertassin a la policia. Per cert, que el Ministeri d'Igualtat confirma com a crim masclista l'assassinat d'una dona de 43 anys a Les Palmes el 5 de gener. Tenia 5 fills, 2 d'ells menors d'edat. Constava una denúncia al Sistema de Protecció de Víctimes de Violència Masclista Biogen.
I els pagesos no afluixen i avui intensificaran les protestes contra les polítiques de la Unió Europea.
Totes les organitzacions agràries de Cantàbria s'uneixen avui en una manifestació amb tractorada pels carrers de Santander. Una protesta que arriba avui, l'endemà que agricultors i ramaders tallen limitessin els accessos de Catalunya a la zona fronterera amb França. El motiu? El nou tractat amb Mercosur i les retallades de més d'un 20% en les ajudes de la política agrària comuna.
Los productos que principalmente se importarán aquí de estos países son productos alimentarios, principalmente carne, fruta y otros productos que entrarán a hacer una competencia muy fuerte con los productos europeos porque pues, entrarán a precios muy, muy bajos por las condiciones de libre comercio, pero además sin cumplir los estándares de calidad, los estándares de seguridad alimentaria.
I el president Pedro Sánchez anuncia que enviarà tropes de pau a Palestina quan hi hagi un acord de pau clar. Sánchez ha fet aquesta revelació quan explicava la importància de desplegar les tropes a Ucraïna quan s'acabi la guerra.
También propondré al Congreso cuando esa oportunidad se produzca el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación y, por qué no, en un futuro de medio plazo o ojalá más inmediato de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina.
Segons per les 8 i 45 minuts, la informació continua aquí a Vetres Ràdio amb les desconnexions insulars, les desconnexions a Cadella.
Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. El Consell de Mallorca ha comprat un nou espai per al Centre d'Informació de la Dona amb millors instal·lacions que permetrà reforçar la qualitat del servei per 1.025.000 euros. Està situat al polígon de Sant Fuster de Palma i ajudarà a garantir la seguretat de les usuàries. Tot d'una en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula per les carreteres de l'illa aquesta hora. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Femenia. Bon dia.
Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic fluid en general a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim algo de tràfic lent, de CN20, via cintura en sentit Andratx, des de l'altura de l'estadi Balear fins a sortida de Solla, i és arribada a Palma per l'autopista Minca. Això és tot per ara, bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IV3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, el Consell Insular ha comprat un nou centre, un espai per al Centre d'Informació de la Dona amb millors instal·lacions que permetrà reforçar la qualitat del servei per 1.025.000 euros. Està situat al polígon de Sant Fuster de Palma. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. L'espai compta amb més de 540 metres quadrats, fet que permetrà una millor organització del servei, la creació de despatxos independents que assegurin la confidencialitat de les atencions i unes condicions adequades per al treball de l'equip professional. Segons el conseller de Presidència, Toni Fuster, el nou centre ajudarà a garantir la seguretat de les usuàries.
Un immoble que està ubicat en el polígon de Sant Fuster a Palma, un espai que comptarà amb més de 500 metres quadrats, quasi 600, i on podran garantir la seguretat, on podran garantir la dignitat de totes aquestes dones i també, cosa que és molt important, i ara me referiré a ells, en els seus professionals. Aquestes instal·lacions contribueixen, sense cap dubte, a millorar un dels principals serveis que donam en aquesta casa, en aquesta institució.
El nou immoble es troba en una ubicació que garanteix una bona accessibilitat i connexió amb els principals punts de la ciutat. L'espai disposa de connexió directa amb l'estació intermodal de la plaça d'Espanya de Palma mitjançant diverses línies de transport públic, les parades d'autobús properes que enllacen amb el centre de Palma i altres zones de l'illa. Recordem que el Centre d'Informació de la Dona és un servei d'informació, assessorament i atenció integral a les dones, especialment a les víctimes de violències masclistes.
I respecte a l'aprovació d'una llei que limiti l'entrada de vehicles a l'illa, el Consell ha assegurat al ple d'ahir que continua fent feina, però que necessita el consens de tots els grups polítics i del sector. En aquest sentit, han demanat al PSIC la seva col·laboració.
La pregunta de Més per Mallorca sobre la data d'aprovació de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa, com ja fan Menorca i Eivissa, el conseller de Territori, Fernando Rubió, ha remarcat que ja tenen el primer esborrany, que han parlat amb el sector i que estan pendents de rebre les aportacions de la resta de grups per aconseguir el major consens possible. També afirma que el Consell té prevista una reunió a Eivissa per saber com ha estat l'aplicació de la llei a la illa Pitiusa. L'ecosobiranista Joan Llodrà ha respost que ja tenen consens i que l'argument del PP és una excusa.
La data vendrà marcada un poc per el calendari de tots aquests esdeveniments que he anunciat i també per la voluntat de consens i enteniment que hi hagi entre tots els grups polítics. No? Si és cert que a nosaltres ens va sorprendre que el Partit Socialista presentés una proposició de llei en el Parlament de les Illes Balears, sense haver-nos dit res quan ells estan i formen part d'aquesta mesa.
Hi som, els vots suficients. Tal vegada jo crec que es fos un pot d'estudi aprofitar que el Pisuerga passa per miracle. No fa falta. Crec que un poquet d'ànim, coratge i valor i el toro. O sigui, endavant, dic que això ha de poder anar bé i hem de poder acabar aquesta legislatura amb aquesta llei tan important aprovada.
Segons l'estudi de càrrega elaborat pel Consell, el 2023 van entrar 400.000 vehicles pels ports de Mallorca. La llei de limitació proposa un topall màxim amb sancions d'entre 300 i 30.000 euros i la possibilitat d'immobilitzar els vehicles sense autorització d'entrada.
Durant el ple, el Consell també ha donat compte de la compra a la fàbrica nova de Sóller per convertir-la en un museu de la indústria tèxtil, una operació que va tenir lloc el mes de desembre i amb la qual l'institució insular vol evitar la pèrdua d'un immoble històric que actualment es troba en risc de degradació. L'adquisició es va produir, com deia, a final de desembre i ahir, volem dir, s'ha donat compte al preordinari.
El Consell ha recordat que els informes tècnics feia temps que alertaven d'una degradació de l'immoble, concretament des de 2018. Ha assenyalat que aquesta compra permet posar fi a aquesta situació, assegura la seva protecció a llarg termini i evita la pèrdua irreversible d'un bé patrimonial d'alt valor per Mallorca. Antònia Roca és la consellera insular de Patrimoni i Cultura.
Així que avui recuperam un patrimoni de tots els mallorquins, recuperam la història de Mallorca i recuperam la història tèxtil d'aquesta illa. La darrera fàbrica que hi va haver a Solla, on hi ha tota la maquinari, on se podrà contar la història de la nostra terra, la història empresarial del teixit a la nostra illa de Solla, però també d'arreu de Mallorca.
8:52, més qüestions. Esporles ja han començat les obres de substitució de les persianes i de les finestres de l'escola Gabriel Comas i Ribes, que no es renovaven des de l'any 1989, una actuació que compta amb una inversió de la Conselleria d'Educació de gairebé 400.000 euros.
Segons ha explicat el batlle d'Esporles, Josep Ferrà, les feines s'emmarquen dins d'un conveni més ampli amb educació que preveu també la millora de la coberta de la pista esportiva.
Teníem unes persianes, unes finestres molt envaïdes i era necessari adequar-les, sobretot dins aquesta línia de lluita contra el canvi climàtic i poder donar una màxima confortabilitat en els alumnes i en els professors.
Durant una visita al centre, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que l'Escola d'Esporles és una de la vintena de centres que es beneficiaran del pla de climatització del govern que va aprovar fa unes setmanes i que preveu millorar la seva eficiència energètica per fer-los més confortables.
El que nosaltres farem serà lots a la resta de centres, com per exemple aquest, i lots que aniran. Els que necessiten fusteries, pues, se licitaran totes les fusteries de tots els centres. Els que necessiten aïllament exterior, se licitarà tot l'aïllament exterior, etc. I tots els sistemes aerodinàmics, que també són els que se proposen.
La Conselleria d'Educació ha signat convenis en diversos ajuntaments per un valor global de 25 milions d'euros amb l'objectiu d'agilitzar les millores als centres educatius.
I continua el compte enrere per Sant Antoni. Avui és el torn del Port de Pollença, on la comitiva s'ha citat a les 8 del matí per anar a tallar el pi a Formentor.
Una vegada triat, el tallaran amb la destral i el pelaran deixant-lo a punt pel dia 17. Aquell dia l'aniran a cercar i l'estiraran per mà fins a un moll, on el clavaran a la plaça del port i el pujaran.
Mentrestant, 17 artistes arrelats a Mallorca prenen part aquests dies en una exposició artística de dimonis.
La mostra es va inaugurar a Ivespre Sa Pobla i la firmen autors de l'associació Art Porto Colom. Aquest col·lectiu va arrencar el 2024 i l'integren ja 30 artistes de diverses disciplines. Dimonis es podrà visitar fins al 31 de gener a l'edifici Escavallets de l'Ajuntament de Sa Pobla.
I un darrer punt, perquè el Consell de Mallorca ha habilitat 30 places més a centres refugis per a persones sense llar en situació de vulnerabilitat en el marc del Pla de Contingència d'Hivern.
Així ho ha explicat la Conselleria de Benestar Social. El Pla Insular, en què ha assegurat que totes les persones que han sol·licitat el servei han estat acollides. El Pla de Contingència es va activar dues vegades el mes de novembre i també a partir de dia 22 de desembre. Actualment es manté actiu i les unitats mòbils d'emergència social han ampliat el seu horari d'atenció.
Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IBT Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I és la recta final de l'informatiu matí. Avui és divendres i és dia d'anar al cinema. Els dies d'estrenes cinematogràfiques han començat l'any i això vol dir que gairebé cada setmana a les cartelleres tindran pel·lícules que opten a premis en Sant López.
I aquesta no és una excepció. Comença la cursa cap als Oscars, que són els darrers premis, al març, però abans tindran moltes altres dates assenyalades. La primera, aquest diumenge, els Globus d'Or.
Vas a fer un show de Neil Diamond. Una experiència de Neil Diamond. Todas las entradas vendidas. ¿Qué es Pearl Jam?
¿No conoces a Pearl Jam?
Vamos a telonear a Pearl Jam. ¡Ah!
Precisament aquesta setmana s'estrena Song Sung Blue, Canción para dos. La seva protagonista, Kate Hudson, és candidata al Globus d'Or a millor actriu de comèdia i musical. Entre el repartiment també altres noms de luxe, com ara Hugh Jackman o Michael Imperioli. Basada en una història real, mostra com dos músics de poca fortuna es llencen a formar una banda tribut a Neil Diamond i alhora s'enamoren.
El del centro es Truffaut. El que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc. Godard. El verdadero genio. Al menos es lo que te dirá.
I si sou del tipus de cinèfil que cada mes llegeix Caiers o Cinema i té el carnet de Cine Ciutat, tal vegada vos agradarà la pel·lícula Nouvelle Vague. La dirigeix Richard Linklater i narra la història darrere de la creació del moviment cinematogràfic francès per excel·lència i, en particular, il·lustra com devia ser el 1959 la producció de la pel·lícula icònica Al final de l'escapada, de Jean-Luc Godard.
Bienvenidos al taller. Totalmente automatizado.
I pels més venuts a la casa, una pel·lícula sobre el Pare Noel. Tot i el final de Nadal, aquesta qüestió ofereix incomptables possibilitats argumentals. I en aquest cas en tenim una altra. Misión Santa, Yo-Yo al rescate. També s'estrena Rental Family i La cronologia de l'agua. Aquesta és, però, una setmana de poques novetats. La pròxima sí que se n'esperen moltes més en aquesta cursa per Oscars, Goya i la resta de premis cinematogràfics.
I ara, com cada divendres, arriba el moment de repassar els sons de la setmana.
Esperava que vinguessin en barco. Mai havia passat.
Els reis són màgics.
Tant si venen amb avió com amb barco, però el dia 5 els Reis venen.
Ha sigut molt guai.
Yes. És muñeco que jo vaig demanar.
Està bien.
Sí.
En guai m'han duit una funda per ses canyes de pescar, una figureta d'en Goku.
Sí, un bolso per a la uni. Un 20.
Sí, ara acabant de sortir. Necessitava un calçot de pana i he trobat un calçot de pana.
I estava mirant, a veure, hay muchos... Muchos comercios. Algo pillaré.
Sí, sí, sí. He trobat una camiseta per 9 euros que m'agradava des de l'any passat, però ara que l'he vist rebaixada m'ha valit la pena.
Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back. We're going to have big investments by the oil companies to bring back the...
La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda agresiones pasadas.
Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz.
Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people.
Quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que, venezolano, venezolana, sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional.
Arribat a les 9, repassam ara les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Avui s'han de conèixer els detalls de la nova proposta del govern espanyol per remodelar el sistema de finançament autonòmic. Aquest pla neix de l'acord de l'executiu amb Esquerra Republicana i ahir ja se'n varen conèixer alguns detalls. Segons el Partit Català, el nou sistema respectarà el principi d'ordinalitat. Qui més aporta la caixa comuna, més rebrà.
En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí, el catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra i expert en finançament autonòmic pronostica que l'economia de les Balears se'n podria veure beneficiada.
Minoristes, nosaltres en tenim relativament més que la mitja de l'Estat i el que és la renta, afortunadament encara, a nivell global, sempre estem parlant, tenim un nivell de capacitat fiscal superior a la